Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon. Vaig agafar la meva Derby Variant que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo 8:45, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat i trets. Estem parlant del barri de Capon, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no?, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no?, amb el conductor, amb el cap enrere, no?, de dir... Llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no?, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no?, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí. No?
El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'1,60 m aproximadament, que fugia. Tres treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma, no va marxar jo fugint a... Però bé, el problema és que les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid. I a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no?, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, bueno, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
Estava de treballar en una obra i vaig anar a un bar, allí a esmorzar, i llavors, pues, al fondo de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno, li dic jo, bueno, què te passa, Rosa Mari? Pues, nada, que he vist una cosa... I llavors, pues, me va explicar. Me diu, mira, allà en el pàrquing del Simpli, que han matat una persona. Digo, hòstia, digo, pues ahí tiene el coche mi hermano. Llavors vaig arribar a l'obra, vaig pujar les escales i vaig estar treballant als balcons i me sona el telèfon i ja me va pujar una cosa, perquè en aquella hora no me trucava normalment ningú i era ma mare. Y llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? Yo le vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matado a l'Isaac. ¿Cómo que han matado a l'Isaac? Y llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? Y me diu, ¿qué te pasa, Raúl, que estás tan nervioso? Le vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé de l'Isaac. No, com ha de ser l'Isaac? Com ha de ser l'Isaac? Venga, ves, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc Raúl, vale, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir un mosso de paisà i me va ensenyar la placa, pues llavors ja allí ho vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui i també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac que li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no em va dir que l'havia matat, no me n'en recordo ara. Però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí. Hòstia, clar, no t'ho esperes.
El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
Una persona molt entranyable, carinyosa. Bueno, era tot. I, bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que era recent nascut, 6 o 3 mesos, no tenia. I amb la dona que estava, pues, feia poquet que s'havien casat. I, bueno, va passar això.
Sempre va ser un xaval excepcional. Sempre. Per tot. ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, jo m'aixecava pel matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si n'anirà por ahí? I diu, pues no sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava, jo per la vegada me l'emportava.
El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues el SA continua, se fica a baix al pàrquing, ell l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents darrere d'ell, perquè ell va passar d'on el va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents darrere del seu, però es va parar i va pensar, hòstia, si ha matat per la meva vegada, m'hi pot matar a mi. I es va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista, però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Em va telefonar, pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament, em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, jo no m'havia enterat de res.
Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena i troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mm i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les, pues, les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, 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 i quan està ja immobilitzat, que ell ja veu que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal, no? Una forma brutal.
Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1,5 metres de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Perquè, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dediqui a matar gent per ahí.
Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui amb problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè es diu, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver-hi alguna cosa amb un truculenta que igual no hi és.
Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raúl i per les conseqüències del seu divorci.
Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i al seu germà Raúl, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raúl. I en el divorci del Raúl participa molt l'Isaac.
Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raúl, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
Se va quedar embarassada molt, molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la. I vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya. I llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i vam començar tota la execució que s'havia de fer.
Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raúl tenia menys potència econòmica, però ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell s'hi va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i efectivament amb l'informe del detectiu vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raúl, diguéssim, un èxit absolut.
Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
Crims. Amb Carles Porta.
Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell, i anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliure voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no? A les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'ha investigat al laboratori.
Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: «Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias». Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, jo vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir: «Mama, pues, queda't les sabatilles i pon-ne altres». I llavors pues, van, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir: «Bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada?». I llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu: «Bueno, què penseu vosaltres?». I la família diu: «No, nosaltres pensem que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta, que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera?, és amb aquesta gent». I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona, si no, no tindria sentit.
Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
Sabien perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment, relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia, podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Tres els Mossos diuen, és que no diuen res, o és que és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local. Vull dir que estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Simarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra va fer totes aquestes comprovacions i efectivament no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat, no m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Simarro, són sospitoses, Què es diuen?
En una de les converses, la dona diu: «Sí, van a por ti, Jordi». I ell li respon: «No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada». I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells, no sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix. Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat. Però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Simarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capon. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capon. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora i de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre, però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar, dius, com? No, doncs, clar, s'atassaventes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir, com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets... Hòsties, això...
I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare... és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podia encaixar, però bueno, evidentment que no era molt simpàtic, però això qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però clar... En tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al matí, vull dir, era tan fàcil que els Mossos el detenien al jutjat el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els calia portar-se a la comissaria.
Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores el que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
Què sabe on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se'n va anar.
Que Isaac és un nom infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, dius, aquí pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
Crims. Per què matem?
Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants. Perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bario.
I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba 2 mesos després, el 4 de desembre del 2007.
Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I efectivament. I quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal. La fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores ens va dir 2 còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa 2 pàgines, deia això.
No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
Jo partia de l'informe dels Mossos, que deien que això eren restes de disparo, i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos, que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En cas de duda a favor del reo, presumpció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo em vaig quedar gelat, però gelat, eh?
A tots m'ho enterar per notícies comarques.
El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
No té potència perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ell a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
I llavors el que s'hi vaig fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la microanàlisi.
L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat d'això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors, pues penses, joder, estàs enganyant.
L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, 1 any i 4 mesos després del crim.
En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que el que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no, no, no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. Sí, és el que se diu l'informe dirimente. No? Sí, teòricament haurien de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que, si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una està me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Tot això, i que és veritat això, sí, sí. Jo, diu, i com ho faria? Diu, vaig anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven, volien anar.
Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta: que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la Policia Científica Europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que, efectivament, hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes del investigat.
Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
Els Mossos, i això s'ha dit públicament, per ells policialment el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
Fins a l'últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Anna Ponsí. Coordinació, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.